Hi ha molt de volum de brossa, amb la qual cosa necessitarem maquinària per poder remoure tota la brossa i deixar ja enllestit aquest foc.
En principi, a hores d'ara, mentre no es produeixin una sèrie de treballs que s'han d'anar produint al llarg del dia d'avui, de demà i dels propers dies, aquesta seguretat de l'edificació no es pot garantir i, per tant, romandrà tancada.
A primera hora d'aquest matí s'ha desallotjat un edifici que fa anys que es troba en construcció, situat al carrer Prestadora número 70, cantonada amb el carrer Comerç de Santa Eulàlia, després que cap a les 4 de la matinada s'hagués produït un incendi. Segons els bombers, s'han evacuat les 40 persones que ocupaven l'immoble. El SEM ha atès un total de 10 afectats que havia a l'interior de l'edifici, tots de caràcter lleu per inhalació de fum. Bona tarda. De seguida ens centrem en el desallotjament d'aquest edifici al barri de Santa Eulàlia. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. El projecte d'obres del futur mercat de Collblanc s'acaba d'aprovar i ara s'ha de licitar els treballs de la primera fase. S'actuarà a la part del mercat que dona al carrer Martí Julià. Les obres estan pressupostades en gairebé 2 milions d'euros i podrien començar a la tardor o ja després de la campanya de Nadal. Amb l'objectiu d'incentivar la lectura des de ben petits, les biblioteques de l'Hospitalet han elaborat una guia de recomanacions literàries per aquest estiu adreçada a l'alumnat d'educació infantil fins al segon d'ESO. L'amor i les seves mil i una cares, i ABC i la senyora Smith són algunes de les propostes. La guia completa es pot trobar a la pàgina web de les biblioteques de l'Hospitalet. I en esports ens centrarem en el casal d'estiu del Consell Esportiu de l'Hospitalet. Enguany n'organitza 3, a l'escola La Marina, Sant Josep Alpí i La Carpa.
Fem activitats de manuals, manualitats i tal, però també fem activitats esportives, intentem fer-ho a llocs o espais on hi hagi una mica d'ombra, perquè clar, ara amb aquest calor és impossible. Moltes activitats d'aigua, aquest any que ha plogut molt, podem aprofitar.
Un incendi aquesta matinada en un edifici ocupat i abandonat del barri de Santa Eulàlia ha obligat a desallotjar una quarantena de persones. Ara l'immoble continua precintat mentre els tècnics n'avaluen l'estat i l'Ajuntament prepara el seu tancament definitiu.
L'incendi s'ha declarat cap a les 4 de la matinada en aquest edifici inacabat del carrer Prestadora, cantonada amb el carrer Comerç. Els serveis d'emergència han evacuat les 40 persones que hi vivien i no s'han registrat ferits de gravetat. Durant tot el matí, els desallotjats han esperat darrere del cordó policial per intentar recuperar les seves pertinences. L'accés, però, continua molt restringit perquè encara no es pot garantir la seguretat de l'immoble. Només s'ha permès entrar a alguns ocupants acompanyats en tot moment pels cossos de seguretat.
No se puede entrar por razones de seguridad, tanto en cuanto que aún hay un remanente de humo como gases.
Hi ha molt de volum de brossa, amb la qual cosa necessitarem maquinària per poder remoure tota la brossa i deixar ja enllestit aquest foc.
S'ha pogut donar accés de manera molt limitada a persones que podien o que havien d'accedir a llocs segurs, però en principi a hores d'ara, mentre no es produeixin una sèrie de treballs que s'han d'anar produint al llarg del dia d'avui, de demà i dels propers dies, aquesta seguretat de l'edificació no es pot garantir i, per tant, romandrà tancada.
Aquest divendres, una retroexcavadora obrirà un accés des del carrer Comerç per poder netejar la zona i facilitar la inspecció tècnica. Tot apunta que l'edifici serà declarat no habitable pels danys estructurals. Quan arribi aquest informe, el consistori procediria a precintar-lo definitivament mentre el nou propietari impulsa el seu enderroc.
Si finalment acaba en aquest sentit, doncs acabarà declarant la inhabitabilitat d'aquest edifici i, per tant, doncs les persones que hi residien doncs no podran continuar fent-ho. Tancar l'edifici i posar-lo, per tant, a la disposició de la propietat, atenent que no pot continuar tenint l'ús que estava tenint fins ara.
Mentrestant, Serveis Socials atén les persones afectades al Centre Cultural de Santa Eulàlia i els ofereix allotjament temporal. Entre els afectats també hi ha dos infants.
Els grups municipals d'Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alternativa i el Partit Popular han criticat la inacció del govern municipal, han dit durant els anys que aquest edifici ha estat ocupat. Denuncien que els veïns dels voltants han hagut de conviure amb sorolls i inseguretat durant molt de temps i lamenten que finalment hagi fet falta un incendi perquè es desallotgés a les persones de l'edifici.
Nosaltres exigim que tapin immediatament l'edifici per tal de que no puguin tornar a entrar, perquè no és possible aquestes condicions en les que viuen, sense parets, podrien caure. I a més, això és un perill per tot el veïnatge. S'ha produït un incendi i això és responsabilitat directa de l'alcalde, que no fa absolutament res. I per tant, el que necessitem és un alcalde que es posi al servei de la gent, que actuï i que exigeixi a totes les autoritats que no abandonin l'Hospitalet, com el tenim abandonat.
Considerem que l'actuació del Partit Socialista ha estat negligent a tot aquest procés. És un immoble que porta des del 2008 en aquesta situació. Hi ha hagut diferents episodis, hi ha hagut menors, drogues, problemes amb els veïns insuportables que els veïns venen denunciant des de fa molts anys, i que l'Ajuntament, en lloc de posar fil a l'agulla i donar resposta a les demandes i als patiments d'aquests veïns, no ha fet absolutament res.
Parlem ara de les obres del Mercat de Coiblanc que podrien començar a la tardor després de la campanya nadalenca. S'ha aprovat el projecte d'obres i ara s'ha de licitar. En una segona fase, les paradistes exteriors anirien de forma provisional a l'interior, un fet amb el qual no estan d'acord. Les paradistes volen una carpa exterior mentre duri les obres i no descarten obrir la via judicial.
Aquest és el projecte d'obres del futur Mercat de Coiblanc. S'acaba d'aprovar i ara s'han de licitar les obres de la primera fase, les que pertanyen a aquesta part del mercat, la que dona al carrer Martí Julià. Les obres estan pressupostades en gairebé 2 milions d'euros i podrien començar la tardor o ja després de la campanya de Nadal. La idea és traslladar els 4 establiments que n'hi ha ara a altres parades buides del mercat i deixar aquest espai per futures actuacions.
Y se actuaría sobre un espacio de en torno a 590 metros cuadrados con dos objetivos. En primer lugar, disponer de un espacio en donde poder ubicar de manera provisional las paradas exteriores cuando se aborde la segunda fase. Y un segundo objetivo, que es a la finalización de la ejecución de esa segunda fase, recuperar ese espacio para que sea un espacio multifuncional en donde poder incorporar nuevos servicios y nuevas actividades que contribuyan a seguir dando vida al mercado de Coiblanc.
A la segona fase ja s'actuaria les parades exteriors. Segons l'avantprojecte, quedarien així. Seran parades amb més llum, algunes d'elles pensades com a botigues, uns espais on el client podria entrar al lloc de la compra. També s'eliminaran els passadissos actuals entre fileres de parades. Aquesta serà la part de la reforma del mercat més complexa, ja que s'actuaran a les parades exteriors en blocs de 36 establiments.
Pasarían dentro, estarían del entorno de 3-4 meses y volverían ya a las paradas nuevas completamente equipados y en muchísimas mejores condiciones que hasta ahora. Es un procedimiento que se nos alargaría en el tiempo porque serían 4 subfases, pues unos 3-4 meses, pues estaríamos hablando de entre un año y medio, pero sobre todo lo que nos permite es que las paradas en una situación de provisionalidad solamente estén eso, 3-4 meses.
I aquesta és una part que no convenç a les paradistes exteriors que han presentat al·legacions. Volen que s'habiliti una carpa exterior en aquesta plaça mentre durin les obres, un mètode que ja es va fer en altres mercats, com el de la Florida fa uns anys. També volen que les parades provisionals siguin més grans o un pla de compensació econòmica. Ara estan estudiant amb els advocats possibles accions judicials.
La carpa nos interesa porque ya en el gobierno anterior ya se comentó de hacer una carpa. Lo hablamos con todos los concesionarios, todos dijeron que adelante, que mejor, porque nuestros intereses no se van a ver tan perjudicados como entrando dentro.
Lo que vamos a pedir, si los abogados creen conveniente, es no entrar dentro, la carpa. Si por narices y porque perdamos el juicio y por imposición tenemos que ir dentro, yo creo que lo más lógico es que haya unas compensaciones económicas a la parte que vamos a perder. Pues nosotros no sabemos en qué condiciones vamos a entrar.
Tampoco entendemos si no está la licitación, los tiempos. Creo que esto se nos va a alargar al 2030 tranquilamente porque ya tenemos firmado de antes conversaciones, actas del 25 acabado, o sea que ya nos da un poquito la risa. Nos están tomando el pelo.
L'equip de govern ha de negar totes les al·legacions i descarta una carpa perquè no vol ocupar una plaça com aquesta durant un any i mig a un dels barris més densament poblats de l'Hospitalet. Tot i això, obre la porta a parlar de possibles bonificacions. Les obres del Mercat de Coiblanc tindran una tercera fase i el total de la reforma d'aquest edifici històric del 1932 podria tenir un cost per sobre dels 8 milions d'euros.
El Partit Popular denuncia l'abandonament que pateix en dita al districte de Collblanc-La Torrassa en matèria d'inversió. La portaveu del grup municipal, Sònia Esplugues, en roda de premsa aquest matí ha explicat que des del partit han examinat els comptes generals dels pressupostos del govern municipal corresponent al 2025 i critica que no s'ha invertit pràcticament res en millorar espais i equipaments dels barris. Un dels exemples que posen és el parc infantil de la plaça Espanyola, pel que s'havien pressupostat més de 184.000 euros per neteja i manteniment de la zona i des del PP asseguren que s'han executat 33.000.
Los vecinos sufren pues, el malestar y la falta de limpieza, la falta de mantenimiento de estas ratas que además están en una zona de un parque infantil, con lo que eso supone para los menores que, bueno, pues, que pretenden disfrutar pues, de todo este emplazamiento infantil. Todo lo que dice Quirós que va a hacer, finalmente la realidad lo pone en su sitio y no hace nada. Pero además tenemos que recordar que Collblanc-Torrassa es uno de los distritos que más rápido se ha degradado. Nosotros pedimos a David Quirós seriedad, responsabilidad y sobre todo que cumpla aquello que dice.
Garantir una mobilitat més segura i més endreçada. Aquest és el propòsit del nou contracte municipal de senyalització viària, que tindrà un pressupost de 700.000 euros, el triple que l'anterior.
Aquest nou contracte inclou el manteniment, la reposició i la instal·lació de nova senyalització, tant horitzontal com vertical. És el cas d'aquest pas de vianants al carrer Amadeu Torné, a tocar de la plaça Europa, que de forma excepcional s'està pintant al matí, ja que aquests treballs es fan habitualment en horari de nit. De fet, un altre tram del carrer Amadeu Torné entre l'avinguda del Carrilet i el carrer Santa Eulàlia s'ha pintat aquesta nit passada i també s'ha aprofitat per repassar de pintura al carril bici.
Somos una ciudad densa que tiene que combinar tanto circulación de vehículos como de peatones, como de bicicletas, las cargas y descargas, los aparcamientos de movilidad reducida que también se van a repintar lo que había pendiente, se va a repintar los pasos de peatones, con lo cual esa combinación es la que tiene que dar, sobre todo la seguridad vial, tanto del tráfico rodado como del tráfico peatonal y ciclable.
En el cas de la senyalització horitzontal, a la pintura se li aplica també una pols de quars que li dona rugositat i d'aquesta manera s'eviten relliscades de vianants i derrapatges de vehicles, principalment de motos. També es té en compte la senyalització vertical, tant de trànsit com la de caràcter informatiu, així com la instal·lació de bandes reductores de velocitat, com ha passat al carrer Teide de les Planes, on s'hi han col·locat fins a 7 línies d'aquests elements.
Bueno, perfecto, para esta calle perfecto porque es de bajada y aparte de los vehículos a motor, los patines y las bicicletas, esto era una locura como bajaban. O sea, mucha velocidad.
Me parece bien porque es un sitio muy concurrido por niños, hay una escuela cerca y normalmente la gente baja muy rápido por aquí, es de bajada y los conductores aprovechan y van con exceso de velocidad.
La planificació general s'anirà fent per fases, però el fet que el nou contracte de manteniment de la senyalització hagi triplicat la dotació ha de permetre resoldre les incidències amb molta més celeritat.
Y eso quiere decir triplicar la capacidad instalada de trabajadores, de operarios, de maquinaria, y eso nos permite pues, poder actuar en una urgencia en el momento, sea el día que sea del año y a la hora que sea.
La ciutadania pot comunicar incidències relacionades amb el manteniment de la senyalització urbana mitjançant l'aplicació L'Hospitalet Ben Fet o trucant al telèfon VIA al 900 28 29 30, que funciona a les 24 hores.
La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet fa balanç dels patinets elèctrics requisats en els 6 primers mesos de l'any. Segons les dades que han publicat per xarxes socials, els agents han requisat 437 patinets fins a finals de juny. Això suposa un increment del 28,5% respecte a la xifra de l'any passat. Expliquen que aquest increment es deu a la intensificació dels controls que també es fan amb Mossos d'Esquadra i la incorporació d'un cinemòmetre homologat. La majoria dels patinets requisats es fa perquè estan manipulats o perquè no disposen de l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria. Recordem que a partir de l'octubre la DGT endureix la normativa pel que fa als patinets i fixarà una edat mínima de 15 anys per conduir-los i també exigirà portar cascs de protecció i una armilla reflectant per la nit. L'Associació Catalana de Llars d'Infants alerta que la proposta del govern espanyol per reduir les ràtios a les escoles bressol és positiva per la qualitat educativa, però assegura que sense més finançament pot posar en risc la continuïtat de molts centres privats.
La proposta del nou Reial Decret que prepara el govern espanyol preveu reduir les ràtios a I0 de 8 a 4 infants per aula, a I1 de 13 a 6 i a I2 de 20 a 16. El sector considera que el canvi és positiu per als infants, però que farà insostenible la viabilitat econòmica de les llars d'infants privades.
Que hi hagi menys nens per cada educadora, tu t'ho rumies i dius, això és bo. Però si les llars d'infants d'iniciativa social i privades no ho poden sostenir econòmicament perquè no hi ha una mesura econòmica pensada, una subvenció, un concert, un ajut, digue-li com vulguis, perquè nosaltres puguem reduir el nombre de places i seguir mantenint l'escola oberta i pagant sous, això és un desastre. Si això es fa així, si això triomfa sense cap mesura que ho arregli, farà que totes les llars d'infants privades i d'iniciativa social de Catalunya i d'Espanya tanquem, és a dir, ens quedaríem sense el 40% de l'oferta de places de llars d'infants. I a més, a les llars d'infants públiques, per exemple, a les municipals, hi hauria també una reducció de places disponibles.
A l'Hospitalet es van quedar sense plaça municipal 585 infants el curs passat, mentre que les privades i d'iniciativa social es van quedar amb 185 places buides. Tot i això, des de les bressols privades asseguren que les famílies que no han pogut accedir a una plaça pública tampoc poden assumir el cost d'un centre privat.
I per tant, hi ha vegades famílies que no han entrat, que venen a les nostres llars d'infants i quan veuen els preus no ho poden pagar. I a nosaltres ens fa molta pena, perquè el primer és el nen ha de ser el primer. Hauríem d'intentar, amb el que tenim, oferir el màxim de places possibles.
Pel que fa a l'augment de la subvenció de 800 a 1.000 euros per alumne i curs, des de les llars d'infants privades consideren que continua sent insuficient.
Això vol dir que teníem 72 euros amb 72, que podíem descomptar cada mes, i ara en tindrem uns 90 euros que podrem descomptar cada mes a cada nen. És a dir, és un augment d'uns 18 euros al mes. És com un... És una mica engruna i és un pedaç. És a dir, el que sobretot necessitem per poder posar el nen, l'infant en el centre, és una llei que organitzi tot això i ho faci ben fet, perquè si no anem fent pedaços.
Des de l'Associació Catalana de Llars d'Infants i des de la taula de treball amb l'Ajuntament asseguren que continuaran reclamant una llei específica per a l'etapa de 0 a 3 anys que garanteixi un model estable de finançament i asseguri la continuïtat dels centres i dels professionals.
I ara parlem d'una iniciativa pionera a l'Hospitalet que ha rebut un important reconeixement. El Consell General del Poder Judicial ha guardonat amb el Premi Qualitat de la Justícia la primera Guàrdia Forense especialitzada en violència sexual d'Espanya que es va impulsar a Barcelona i l'Hospitalet al febrer del 2025. El servei el du a terme l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya a la Ciutat de la Justícia i el conformen un equip de forenses exclusiu per a víctimes de violència sexual i que està operatiu durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. L'Hospitalet el darrer any van atendre 98 casos. Les biblioteques de l'Hospitalet es preparen per l'estiu amb les ja habituals recomanacions de lectura per a infants i joves. Aquesta setmana ens hem acostat a la Biblioteca de la Plaça Europa per conèixer una mica millor algunes d'aquestes propostes.
Més enllà de gaudir d'una bona història, llegir sovint té múltiples beneficis, com la millora de la concentració i la memòria, l'enriquiment del vocabulari i l'expressió, el foment de l'empatia i, fins i tot, contribueix a reduir l'estrès. Per tot això, i amb l'objectiu d'incentivar la lectura des de ben petits, les biblioteques de l'Hospitalet han elaborat una guia de recomanacions literàries adreçada a l'alumnat des d'educació infantil fins a segon d'ESO. La selecció està organitzada per cicles educatius i s'ha fet seguint diversos criteris.
Que siguin llibres de qualitat, evidentment, que fugin d'estereotips sexistes i que no estiguin inclosos dins d'aquestes col·leccions més comercials.
La proposta inclou una gran diversitat de temàtiques, autors i formats, des de còmics i contes fins a àlbums il·lustrats. Un exemple és aquesta adaptació de Hansel i Gretel. Per escriure-la, Stephen King va agafar com a punt de partida les il·lustracions que Maurice Sendak, autor del clàssic Allà on viuen els monstres, va fer per crear l'escenografia i vestuari de l'òpera del conte.
Donen aquest to fosc, inquietant, amb un bosc que ens atrapa, que és una mica asfixiant, però no us preocupeu, que no acabarà creant terror als nostres infants.
Un altre exemple de recomanació és L'amor i les seves mil i una cares, pels alumnes de tercer i quart de primària. També ABC i la senyora Smith. en aquest cas pels infants de cicle superior.
La història gira al voltant de la senyora Smith, que és una senyora una mica rondinaire que vol marxar d'on viu perquè està farta que l'hivern no faci fred. De cop i volta arriben uns veïns que són la senyora Green i els seus tres fills. La senyora Green és una inventora que es dedica a això, a crear invents per contrarrestar el canvi climàtic. I bé, es creen unes dinàmiques molt divertides.
La guia completa de recomanacions es pot trobar a la pàgina web de Biblioteques de l'Hospitalet i tots els llibres es poden agafar en préstec en aquests equipaments de la ciutat.
Com cada any, el Consell Esportiu de l'Hospitalet organitza casals d'estiu per dinamitzar i donar opcions lúdiques als infants de la ciutat. Enguany n'organitza tres a les escoles La Marina, Sant Josep el Pi i La Carpa.
Des de fa més de 10 anys, el casal d'estiu de l'escola La Marina ofereix una alternativa lúdica als infants del barri de Bellvitge. Organitzat pel Consell Esportiu de l'Hospitalet, aprofita l'entorn del centre educatiu per dur a terme diferents activitats amb l'objectiu que tots els participants puguin gaudir de l'estiu amb els seus amics i amigues.
Fem activitats de manualitats i tal, però també fem activitats esportives, intentem fer-ho a jocs o espais on hi hagi una mica d'ombra, perquè clar, ara amb aquest calor és impossible. Moltes activitats d'aigua, aquest any que ha plogut molt, podem aprofitar. I bueno, activitats sorpresa, com avui tenim una gincama marrana, embrutar-nos, que això sempre ens agrada i bueno, depenent la setmana.
Les activitats sorpresa són només una petita part de tot el que es du a terme al casal d'estiu de l'Escola La Marina. Els infants gaudeixen de les diferents propostes plantejades, però, com és normal, tots tenen la seva preferida.
La bomba. Una es posa al mig i compta fins a 30. O a 40. I els altres tenen que passar la pilota. I quan ja acabi de comptar, es flota i qui tinga la pilota a la mà es posa al mig.
El Matabolets és un joc que has d'agafar una pilota si et ve i tirar-li a algú, intentar matar-li. Si el mates bé i després tu has d'intentar que no et matin per guanyar.
A mi m'agrada jugar molt al cementeri perquè quan mors tens que matar més gent. I m'agrada córrer.
El casal d'estiu de la Marina és un dels tres que organitza anualment el Consell Esportiu de l'Hospitalet, que també és present a les escoles Sant Josep el Pi i La Carpa. En total, són més de 300 infants de la ciutat els que gaudeixen de les seves activitats i propostes. Tots tres continuaran amb la seva tasca social i lúdica fins al pròxim 31 de juliol.
L'Hospi ja coneix els seus rivals a la fase de grups del torneig històric que es disputarà del 3 al 9 d'agost al municipal del Guinardó. Aquest dimecres tenia lloc el sorteig de la 40a edició de la competició a la sala d'actes de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, que determinava que el centre d'esports l'Hospitalet es veurà les cares el primer dia del torneig, dilluns 3 d'agost, amb la Unió Esportiva Sants i el Reus Redis. Així, els riberencs intentaran defensar el títol, el segon que tenen al seu palmarès, en un torneig històric que també servirà per escalfar motors de la temporada 2026-2027. Així ho explicava el recentment incorporat Xavi Civil, el nou secretari tècnic del club.
Som els vigents campions, venim a guanyar-lo, al final amb tota la il·lusió del món dintre que és un context de pretemporada, però a intentar guanyar-nos, preparar-nos bé per la temporada. L'objectiu és clar, que és pujar de categoria, també amb la nova junta, els nous inversors, també des de que van entrar tenen clar que l'objectiu és intentar pujar categories amb l'Hospitalet i poder estar a prop del futbol professional. Llavors al final estem construint un projecte bueno, amb aquest objectiu.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. A primera hora d'aquest matí s'ha desallotjat un edifici que fa anys que es troba en construcció, situat al carrer Prestadora, cantonada amb el carrer Comerç de Santa Eulàlia, després que cap a les 4 de la matinada s'hagués produït un incendi. Segons els bombers, s'han evacuat les 40 persones que ocupaven l'immoble. Al ser mateix, un total de 10 afectats que havia a l'interior de l'edifici, tots de caràcter lleu per inhalació de fum. El projecte d'obres del futur mercat de Collblanc s'acaba d'aprovar i ara s'han de licitar els treballs a la primera fase. S'actuarà la part del mercat que dona al carrer Martí Julià. Les obres estan pressupostades en gairebé 2 milions d'euros i podrien començar la tardor o ja després de la campanya de Nadal. Amb l'objectiu d'incentivar la lectura des de ben petits, les biblioteques de l'Hospitalet han elaborat una guia de recomanacions literàries per aquest estiu adreçada a l'alumnat des d'Educació Infantil fins a segon d'ESO. L'amor i les seves mil i una cares, i ABC i la senyora Smith són algunes de les propostes. La guia completa es pot trobar a la pàgina web de les biblioteques de l'Hospitalet. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.